RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us ofereixen la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Gairebé segur, en un moment o altre de la teva vida tindràs una lesió a l'espatlla. I no és casualitat. L'espatlla és l'articulació que més es mou de quantes tenim al cos i per la seva forma, la seva ubicació en el propi cos i l'alta freqüència d'ús, en algun moment o altre patirà algun tipus de lesió, ja sigui en els ossos o en els tendons. Les persones que practiquen esport amb regularitat ho saben perfectament i també saben que són lesions doloroses i que en alguns casos costen de superar. Avui respondrem moltes qüestions que a tots ens venen al cap. Aclarirem si quan patim mal a l'espatlla cal anar al traumatòleg o al fisioterapeuta. Descobrirem els tractaments més innovadors que hi ha en aquest camp. I respondrem la pregunta que sempre es fan els esportistes. Quines possibilitats hi ha, quines possibilitats tinc de retornar a l'activitat que feia prèviament amb el mateix nivell d'exigència? I ho farem amb dues persones que ens acompanyen en aquest podcast. Una d'elles es diu Ramon Bosch i fa uns anys va patir una lesió important. L'altra és el doctor Francesc Soler, de Trauma Advance Àptima Centre Clínic. Ell és el traumatòleg que ha aconseguit resoldre el problema d'en Ramon i de moltes altres persones que han passat per situacions similars. Aixequeu els braços, sense por, perquè comença la píndola de salut sobre el mal d'espatlla. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms. Doctor Francesc Soler, traumatòleg de Trauma Advance a Àptima Centre Clínic, benvingut.
Gràcies.
Abans d'abordar el tema de les lesions, fem una lliçó ràpida d'anatomia. Definim l'espatlla, què és i quins elements la integren.
Sí, l'espatlla, com ho bé has dit a la introducció, és l'articulació que més mobilitat té al cos humà i això és degut a una anatomia complexa. Amb una visió general, l'espatlla podríem dir que està formada des dels plans fondos fins als plans superficials per una estructura òssia, que són tres ossos, l'escàpula, l'húmer i la clavícula. Aquests tres, el moviment principal és entre l'húmer i l'escàpula, que la part que articula es diu la glena. En aquesta articulació, seguidament, tenim un embolcall, que és la càpsula articular, que aquest embolcall hi ha els lligaments que donen l'estabilitat a l'articulació entre l'húmer i la glena, i per sobre d'aquest embolcall hi ha els tendons de la còfia rotadora, dels tendons dels músculs supraespinós, infraespinós, subescapular, rodomenor, que són els que més freqüent tenen lesions, que després ja en parlarem, i per sobre d'aquests tendons hi ha el múscul deltoides i altres músculs secundaris com el dorsal ample, trapezi inferior, etc. Vull dir que és una articulació complexa.
Déu-n'hi-do de les coses que porta a l'espatlla. I a més, estaves dient que hi ha tres ossos principals.
Correcte.
Però potser el més famós, que és la clavícula, no? És el que potser menys es castiga? És el que té menys problemes?
No. La clavícula sol donar problemes de traumatismes, de fractures, amb caigudes, per exemple,
ciclistes,
motoristes, esquiadors, etc. Però no són els problemes més freqüents que podem trobar a l'espatlla.
Ara en parlarem. He llegit que la biomecànica d'aquesta part del cos és molt complexa i exigent. Per què?
Correcte. Totes aquestes estructures tenen un moviment sinèrgic. Què vol dir això? Que es mouen d'una manera seqüencial. Si una d'aquestes estructures té una fallada per alguna lesió, totes les que venen al darrere pateixen els efectes d'aquesta lesió i es mouen malament. Així doncs, si nosaltres agafem l'espatlla, hem de controlar bàsicament dins l'espatlla. Ens hem d'imaginar que hi ha tres articulacions, la de l'escàpula amb el tòrax, la de l'húmer amb l'escàpula i la de la clavícula amb l'escàpula. Totes aquestes tres articulacions es mouen d'una manera sinèrgica, en podríem dir, d'una manera regulada. I això fa que el moviment sigui molt precís i sigui exactament el que volem fer. Si una d'aquestes estructures o el que les mou, músculs, tendons, falla, tot el moviment tindrà una alteració i llavors comencem amb els problemes.
Quines són les lesions més habituals, les més freqüents?
Les lesions més habituals de l'espatlla són les afectacions dels tendons, siguin en forma d'inflamació, tendinitis, o sigui en forma de lesió, ruptura. Però aquestes dues són les lesions bàsicament més freqüents, tant dins l'àmbit de gent jove esportista com gent més adulta o gran.
Després entrarem una mica més en aquestes, ja que són les més freqüents. Com podem diferenciar l'origen del dolor a l'espatlla?
L'espatlla pot tenir diferents orígens. El dolor de l'espatlla pot ser degut a una causa més inflamatòria, per exemple, un problema dels tendons, també és la més freqüent. Pot ser que hi hagi un problema d'inestabilitat, és a dir, que l'articulació principal de l'espatlla, que és entre l'húmer i l'escàpula, la glena, la part de l'escàpula que articula, aquests lligaments que hem dit que mantenien l'estabilitat s'hagin lesionat, per exemple, amb una luxació o amb uns traumatismes previs, o amb una sobrecàrrega, un sobreús, i això provoca una inestabilitat que també dona dolor, o pot ser que l'espatlla es refereixin dolors que no venen pròpiament de l'espatlla. Per exemple, podem tenir problemes cervicals que irradien el dolor a l'espatlla.
Un reflex, no?
Correcte. I llavors això, evidentment, el pas principal i que nosaltres ens ha d'encendre la bombeta si el dolor pot venir cap un cantó o cap un altre, abans de demanar qualsevol prova, ha de ser l'exploració del pacient a la consulta.
I per què els esportistes tenen tantes lesions a l'espatlla?
Perquè l'utilitzen molt.
Ah, és per l'ús. Clar, el problema està en l'esport. Però si sempre els metges dieu que heu de fer molt esport.
Però si no es fa esport tens altres problemes més greus,
això també és
veritat. Els esportistes, l'espatlla és... Tots els esports que utilitzem el braç, s'utilitza l'espatlla. Des d'esports més senzills que utilitzem el braç fins a esports més exigents, des de nivells més bàsics fins a nivells professionals. I això és que si no tenim una bona preparació, tant muscular com de força, el sobreús d'aquestes estructures al final provocarà una sobrecàrrega, aquesta sobrecàrrega provocarà una lesió dels tendons i això podrà derivar cap a una sobrecàrrega, una tendinitis o, en el pitjor dels casos, una lesió tipus ruptura.
Però és que hi ha esports que també el moviment és com molt més repetitiu. Estic pensant, no sé, el golf, no? que és un sol moviment i que el fan moltes vegades al final del dia. Això és això que estiga més?
No depèn com es faci.
Depèn de com es faci.
Doncs aquí és molt important que esports tècnics,
natació,
com el golf, la natació, aquests esports que són més tècnics que físics, la preparació hagi de ser molt acurada. Llavors, tenir un entrenador o algú que et dirigeixi, sobretot des de les parts inicials de la pràctica d'aquest esport, d'una manera tècnica, evitarem que fer-ho malament i, en conseqüència, lesionar les estructures de l'espatlla.
Doncs ara que parlem d'esportistes, hem de donar la benvinguda a en Ramon Bosch, que és ni més ni menys que el president de la Federació Catalana de Natació. Això és tot un luxe, eh?
Gràcies.
En el podcast, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos, Ramon.
Moltes gràcies.
En Ramon ha patit una lesió d'espatlla de certa gravetat, podríem dir, no? Més o menys. I també ha estat en contacte amb molts esportistes, especialment, evidentment, amb nedadors i nedadores, que han hagut de superar problemes similars. Ens pots explicar el teu cas? Ens pots explicar què et va passar exactament?
Bueno, moltes gràcies, primer de tot, per convidar-me. Aviam, jo, la història de la meva lesió comença precisament en un esport que no és exactament l'esport de la natació. Jo soc una persona que m'agrada molt l'esport i de jove havia practicat també un altre esport, que és l'esquí, i en el 2016, fent una estada d'esquí, quiet, vaig ser un moment determinat una cosa que també passa molt amb aquest esport. Em van arrollar, se'm van portar per davant, el no estar preparat, doncs vaig caure malament. I en aquell moment vaig tenir una fractura d'una de les peces que abans el doctor anomenava, que en aquell moment a mi em va quedar el nom del troquíter, suposo que és un...
Una part del cap de l'húmer.
De l'húmer, d'acord? Vaig tractar aquella part, això ja dic el 2016, i al cap de poc temps, amb aquest esport que m'agrada tant, que és la natació, jo practico natació, però practico natació la part d'aigües obertes, i dins d'aigües obertes som normalment de travesses llargues, com comentava el fet de moviments molt repetitius, doncs en el cas aquest, clar, una travessa de normal, doncs poden ser a partir de 3 quilòmetres, a 6 quilòmetres, fins a 10 quilòmetres.
I són hores, són...
Són, poden ser en el meu ritme, perquè amb la meva modèstia, la meva edat, jo vaig a un ritme, sóc una persona que nedo a un ritme lent, i per tant, quan puc estar en una travessa de 6 quilòmetres, estic al voltant de 2 hores. Estic sempre ratllant 2 hores, 2 hores i mitja, a vegades estic amb algunes de 3.
Això, embraçades, no sé embraçades, si ho heu calculat, però deuen de ser un...
No, millor que no.
Ho dic des del punt de vista de la repetició de l'exercici, del moviment.
I aquí és allà on crec que quan vaig... Tothom diu, doncs vaig començar a nedar després d'aquest traumatisme, vaig estar nedant i durant un període de temps... Però, clar, alguna cosa no devia anar del tot bé, alguna cosa, o bé el meu moviment no el devia fer del tot bé. Per què? Perquè probablement després d'aquesta recuperació agafes algun tipus de bici, vaig estar quasi 2 anys intentant tornar a agafar el meu ritme a nivell de natació. l'estar aquests dos anys així, al final vaig veure que era impossible. O sigui, alguna cosa més passava, o bé cada vegada que jo anava fent aquest moviment, algun moviment feia que cada vegada em feia més mal. Les últimes travesses, la família, allò que deies, l'esport és salut i així, la família em deia, pare, alguna cosa no deu funcionar, perquè no pot ser que tu, quan acabes una travessa, o abans, estiguis prenent algun tipus de calmant perquè t'està fent dolor. Uh-huh. I al cap d'aquests dos anys, gràcies a altres companys i gràcies a altres que també en aquest moment ja havien estat en contacte, van dir, crec que això en aquest moment no és això que deia, no és un tema de fisio, no és un tema de sobrecàrrega. Alguna cosa deu estar passant en aquest moment.
I és quan vas a la consulta del doctor Soler.
Vaig anar, gràcies a uns bons amics que em van dir, doncs, si és així, contacta amb aquest, el centre aquest, vés en el centre, bàsicament, Àptima, jo en aquell moment, amb en Francesc, no ens havíem vist mai, arribo, i quan vaig anar a la consulta, va ser una cosa que vaig veure dir que, aviam, potser em tarda massa, perquè per ell va ser una cosa tan evident, i va dir, no pots fer aquest moviment, no pots fer aquest altre, i, doncs, el primer pas que hem de fer, probablement tinguis aquest tipus de lesió, en aquell moment no estàs preparat, no penses que, aviam, si t'han d'operar o no t'han d'operar, per mi és de les coses aquelles, operar, doncs ja automàticament penses que això serà llarg.
Perquè tu t'havies plantejat la possibilitat que fos una lesió crònica abans de parlar amb el doctor, eh? Que dius,
sí, una mica
passa
sí.
Passa pel cap, no?
Sí, aquí de dir, potser hauràs de ser així. I la veritat que l'última temporada de travesses normalment els focalitzem molt a l'època de l'estiu, jo n'he dut molt per la part de la Costa Brava, i l'últim moment, fins que va haver un dia, un fet claríssim, va ser en un moment que em veig en una fotografia i veig el meu braç que té una posició que dic, no és normal, jo sempre vaig no posava bé el braç. Companys em van dir, doncs vés a veure Francesc, i aquests companys gràcies, els he d'agrair, perquè clar, va ser una cosa clara que si el desembre, sé que abans de Nadal sé que vaig venir a veure i vaig sortir i vaig dir, crec que el més important és si ho poguéssim deixar solucionat ara el Nadal. També em varen parlar de que seria una recuperació, si jo feia bondat, doncs podia anar relativament ràpid, però que jo havia de fer tota una sèrie de pautes.
Perquè el diagnòstic exactament quin era? Què? Aquí ja us pregunto els dos,
que el millor que parli el doctor, perquè jo sí que havia fet un desgast i sí que veia que cada vegada estava més deteriorat, però aquí crec que millor que el doctor agafi i estigui en detall del que em va trobar.
El Ramon el que tenia era una ruptura d'un dels tendons, que és el supraespinós, uh-huh. que és un dels tendons bàsics amb la mobilització de l'espatlla. Al tenir la resta de tendons bé, ell compensava la manca de funcionalitat d'aquest tendó que estava trencat amb els altres, però com molt bé ha dit, feia un moviment que no era el correcte. Això li produïa una sobrecàrrega, li produïa una inflamació de la resta d'estructures perquè no treballaven bé i una pèrdua de força per la manca del tendó que tenia lesionat. Tot això, el problema és que a la persona que ho pateix es fa el seu entorn, es fa la seva pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, no? I el bany de realitat, quan ve la consulta, que són lesions fàcils de diagnosticar amb l'exploració clínica i que confirmem després amb alguna prova complementària, el més freqüent és una ressonància magnètica, llavors quan li poses el bany de realitat, dir, no, Ramon, tu tens aquesta lesió, i això és un tema mecànic, és a dir, és una lesió d'una estructura anatòmica i fins que no la reparem no funcionarà correctament aquesta espatlla, i per reparar-la doncs necessitem passar per quiròfan, doncs això, lògicament, doncs aquí és la sorpresa que ell parlava.
No, la bona notícia és que es podia reparar, que per tant no era crònic. El tractament era sí o sí intervenció quirúrgica?
No tot tendó trencat s'ha d'operar. Uh-huh. Això de l'espatlla també és una de les coses importants que s'ha de fer. Depèn del temps que estigui trencat, perquè l'evolució d'un tendó trencat és cap a la retracció, i això hi ha molta gent gran que va amb els tendons trencats i no ho sap, perquè ho compensa, i tampoc les necessitats de força són suficients com per posar en evidència la lesió. Però si una persona com el Ramon, de la seva edat, amb una lesió relativament recent o reparable del tendó i amb un nivell d'exigència mig alt d'aquesta espatlla, vam creure indicat fer la reparació, i la prova és que ha tornat a realitzar la seva activitat esportiva del mateix nivell que tenia abans.
Sí, sí. Abans comentaves que abans de passar pel doctor havies passat per un fisioterapeuta, no? Segurament?
Sí,
havia fet normal,
les sessions,
no?
Les sessions típiques de fisioterapeuta, i jo el que veia és que sí, era era un tema cíclic. Anava a unes sessions de l'ofici, després en aquell moment tornava a nedar i al cap de poc tornava a estar i anava empitjorant. Jo crec que el fet important va ser... I durant aquest temps, jo creia, i tots al final també és una altra de les lliçons apreses, no? Penses que tu nedes bé i tu penses que els moviments els fas bé, vale? I clar, tu vas nedant i tu vas agafant, quan el teu cos hi ha alguna cosa que no funciona, tu et protegeixes i fas uns moviments que no són realment els correctes. En aquell moment, si hi ha una visió també, en aquell moment si hagués hagut una visió més d'un tècnic que m'hagués estat veient, però amb una persona de 55, 57 anys...
Què li has d'anar a dir al president de la Federació de Natació que no sap nedar?
No,
és que clar,
no.
es fa difícil. No, però jo també ho entenc.
Tothom sap que jo no he sigut tot nedador. Jo sóc un nedador d'aquest molt de la bar més aficionat. Per tant, ja em coneixen i en l'entorn em coneixen que sóc una persona que sigui, tinc molta afició, però no he sigut el nedador aquell
professional.
Per tant, jo he de mirar i m'he de deixar guiar molt. I en aquest moment potser no em vaig deixar guiar i vaig anar fent i anar fent i anar pensant que cada vegada tècnicament iria millorant. I el fet és que acabava, m'estava fent més mal fins que va haver un determinat que dir, has de prendre una decisió. Clar. Per mi després l'important és el que ve després.
Clar. Però per què anem al fisioterapeuta i no anem al metge?
És a dir, gran pregunta.
És la pregunta, no?
Gran pregunta. Veu fer un podcast amb el doctor Francesc Anglès,
sí,
de les lesions dels corredors,
sí,
i ell ja ho va apuntar, li vas fer la mateixa pregunta. Doctor, per què es va abans al fisio que al metge? I ell va dir perquè l'accés és més fàcil.
Clar.
Això és bàsic. I després també per un tema cultural, és a dir, dins l'entorn...
No ens donarà males notícies, al fisio. No? És a dir,
jo,
fisio, bueno, et farà, saps, el tractament que ell consideri i tal, però no et dirà, hem de passar pel quiròfan.
Però
és el que no volem escoltar, no? Potser
dins,
també.
No, però dins l'entorn de l'esport, ja no sols del professional, sinó de l'amateur, hi ha la creença de que primer... davant de qualsevol lesió, davant de qualsevol mal, davant de qualsevol dificultat física en poder realitzar l'esport, es va al fisioterapeuta, i si la cosa no ens en sortim, es va al metge. És veritat que la majoria de lesions es poden solucionar amb fisioteràpia. És a dir, la majoria de tendinitis de l'espatlla, per exemple, que és la lesió més freqüent, sobretot per sobreús, unes sessions de fisioteràpia i una mica de tractament antiinflamatori, el 90% dels casos ho podem solucionar, amb la qual cosa ja la visita al metge ja no és necessària, això primer. I segon, que també hi ha la creença de que quan vas al especialista, al traumatòleg, hi ha com una sensació de que t'operarà.
Sí, és el que dèiem.
No? I a partir d'aquí també la gent és una mica reàcia a poder-hi anar. Uh-huh. Això és una cosa que també va bé posar-ho sobre la taula. No tots els dolors d'espatlla que no passen en fisioteràpia s'han d'operar. Perquè primer s'ha de saber posar noms i cognoms a la causa del dolor i a partir d'aquí actuar en conseqüència. Si jo operés tots els dolors, tots els pacients que em venen amb dolor d'espatlla, em passaria el dia a quiròfan. Operem un tant per cent molt i molt i molt baix quan realment hi ha una lesió que s'ha de reparar.
I, de fet, suposo que hi haurà molts casos en què el que cal és la combinació dels dos professionals, no?
Correcte.
És a dir, que no, amb un de sol no fas, ni amb un ni amb l'altre.
Això és un... També és veritat que l'entorn sanitari, en el nostre sistema, ens hem acostumat a treballar per separat, i jo crec que és un error molt important. És a dir, quan es treballa en equip, quan el fisioterapeuta i l'especialista complementen la seva feina, el que surt més guanyant és el pacient. Per què? Perquè és un diàleg entre dos professionals, l'especialista, el metge especialista ha de fer el diagnòstic i el fisioterapeuta, si és el cas, ha de posar remei. Ni el metge especialista ha de fer de fisioterapeuta, ni el fisioterapeuta, lògicament, ha de fer de metge especialista. Però la feina d'un, per tenir l'èxit, en molts casos, depèn de l'altre. I la feina de l'altre depèn de l'un. I una mica l'entorn no ens acompanya a fer aquesta feina d'equip.
Deixem descansar una mica els esportistes i parlem de la gent gran. Quines són les lesions més freqüents entre aquest col·lectiu?
Les lesions més freqüents...
Caigudes, no? Deuen de ser.
Bueno, caigudes, o sobretot lesions als tendons,
sí,
també. Lesions al tendon. Amb l'articulació de l'espatlla hi ha menys desgast, hi ha menys el que en diem artrosi, en comparat amb el maluc o amb el genoll, sí, que són articulacions que carreguem el pes i que necessitem per desplaçar-nos i que produeixen més dolor. El desgast, l'artrosi de l'articulació de l'espatlla és molt més tolerat, molt més ben tolerat, perquè no caminem amb els braços, amb la qual cosa no hi ha una sobrecàrrega a la deambulació, però sí que les lesions més freqüents de la gent gran són bàsicament lesions dels tendons o ruptures, que no vol dir que totes s'hagin d'operar, o inflamacions dels tendons.
Clar, perquè amb aquest col·lectiu ha d'haver-hi algunes dificultats afegides en els tractaments, no?
Correcte. Aquest col·lectiu és un col·lectiu que ja l'activitat física no és l'habitual de la gent del nostre entorn, les masses musculars són atròfiques, les necessitats són menors, i llavors una mica ens hem d'adaptar a l'entorn en el que tractem el pacient per tal de donar-li la millor opció de tractament.
Perquè la cirurgia és l'última opció sempre de tractament. En general, aquest és una mica el criteri global, no? De dir, escolta, intentem altres coses abans d'una intervenció, si podem, val? Però hi ha tècniques menys invasives per resoldre aquest tipus de situacions?
La cirurgia és el tractament indicat segons el tipus de patologia. És a dir, hi ha patologies com la que va tenir el Ramon, que quan es trenca un tendó, Anna, una persona amb les seves necessitats s'ha d'operar per tornar-ho a recuperar. No vol dir que tots els tendons trencats s'hagin d'operar, perquè hi ha gent, repeteixo, que va amb el tendó trencat i no ho sap perquè no, clínicament no es manifesta. Sí que és veritat que en determinats processos, com poden ser inflamacions dels tendons o calcificacions dels tendons, etc, etc, hi ha altres tècniques que no són les quirúrgiques, que ho podem solucionar i que l'última opció, i que gràcies a Déu és en la menor part dels casos, doncs l'opció quirúrgica és la que finalment solucionarà el problema.
Molt bé, acabem ja amb els dos. Creieu que hi ha maneres de prevenir aquest tipus de lesions? No sé, què feu els nedadors perquè no us faci mal, diríem.
Aviam, jo l'experiència que tinc després de l'operació,
sí,
vaig agafar, i abans no ho he comentat, vaig ser molt, molt estricte amb el que és la part de recuperació. Vaig estar treballant molt tot el que era la part, la musculatura, intentant fer tot unes taules de cares de que tots els muscles que hi ha al voltant de l'espatlla treballessin. Hi ha una anècdota que encara a casa riuen, i el doctor ja veig que també riu una mica, perquè a casa meva, que és una casa de planta i pis, i en l'escala vaig anar posant una sèrie de gomes tipus Teravant, una altra de més dura, més forta, etc., per poder fer cada dia les meves taules. Vaig aconseguir que, home, fent i siguent molt estricte amb el que era la recuperació, al cap de 5 mesos ja estava una altra vegada nedant. He anat fent i he anat tirant endavant. Què ha passat? Ha passat una cosa que també crec que és convenient, és que al cap del temps, i en l'època, doncs, amb l'època de pandèmia, jo al principi vaig agafar i dic, no cometràs el mateix error. I iré amb un tècnic, i amb un tècnic que m'estigui mirant i visualitzant com faig la posició meva dels braços. El fet de no posar bé, els braços, he anat... O sigui, això és el que em va portar una lesió. Aquesta vegada he anat bé. Ara fa relativament poc, que ens hem tornat a trobar amb el doctor, perquè en el moment que potser per la meva feina més a nivell de federació, potser pel tipus d'horaris i tal, ara estic nedant una altra vegada al meu ritme i a les meves hores i quan puc. I, per tant, no hi ha cap persona que estigui realment pendent tècnicament de mi. Què ha començat a passar? Que tot el que aquí, a l'espatlla dreta, havia aconseguit tenir bé, doncs ara s'ha queixat l'esquerra. I en aquell moment estic en un període de readaptació. He de readaptar perquè he perdut una mica el que és la part de simetria. Per tant, si he de donar un consell, a tots els que practiquen aquest tipus d'esport, és sobretot que tinguin molt clar quin és l'esport, quina és tota la musculatura que han de treballar, tota la cinemàtica, doncs que hi ha d'haver-hi al voltant d'aquest element, d'aquesta articulació, que la treballin bé, i sobretot que tinguin molta cura del que és la part de la part tècnica. Perquè la tècnica, si no fas bé la tècnica, et poden sortir lesions i poden ser lesions realment importants. Aquest, per mi, és el tema més important.
Ha d'anar de bé. Doctor, l'última. Quins consells hauríem de seguir per estalviar-nos haver de venir a veure l'Àptima?
Una mica el Ramon ja ho ha apuntat. És a dir, qualsevol esport que utilitzem els braços, és molt important tenir un bon to muscular. A vegades ens obsessionem perquè ens agrada, perquè psicològicament és una vàlvula d'escape, perquè ho fem amb amics, practiquem l'esport tècnic, per exemple, se m'ha acut el pàdel. Uh-huh. No? Arribem ràpid, anem a jugar perquè ja fem tard, perquè els altres tres ens estan esperant, no? Hi havia cua per entrar a la ciutat, el que sigui. I ens posem a jugar sense fer un escalfament previ. O, per exemple, no tenim un to muscular correcte a les demandes que nosaltres necessitem. Mai hem d'oblidar que nosaltres podem fer força si tenim força.
Sí, sí.
I la força es guanya senzillament fent força. Uh-huh. És a dir, que uns entrenaments de força, que sí, d'acord, que són avorrits, que no hi disfrutem, però ens hem de prendre com un medicament que ens evitarà precisament... Correcte.
Mm, molt bé. Doncs moltes gràcies, Ramon, pel teu testimoni en primera persona. Gràcies. I molts encerts al capdavant de la gestió de la Federació Catalana de Natació, que deu de ser un munt de mal de caps, imagino. I gràcies també al doctor Francesc Soler, traumatòleg de Trauma Advance a Optima Centre Clínic, per ajudar-nos a conèixer molt millor les lesions més habituals a l'espatlla i el seu abordatge des del punt de vista mèdic. Fins a la propera, tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Píndola en un minut.
L'espatlla és l'articulació que més es mou de tot el cos i la seva biomecànica és especialment complexa. Degut a les moltes estructures anatòmiques que la formen, es poden produir lesions molt diverses. Les lesions d'espatlla són força freqüents, especialment entre els esportistes que utilitzen l'espatlla de forma molt intensiva i sovint amb moviments molt repetitius. Quan patim una lesió d'aquest tipus, és aconsellable acudir a un traumatòleg per avaluar-la correctament. És molt probable que, complementàriament, també necessitem els serveis d'un professional de la fisioteràpia. Per evitar lesions i afavorir recuperacions ràpides, és molt important treballar la força i el to muscular d'una manera controlada. Els i les que feu esport ocasional, com el pàdel, el tennis o la mateixa natació, és important que escalfeu bé abans de posar-vos a fer esport.
RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us han ofert la píndola de salut amb Marc Radorta.